Bon dia, Carles. Així és, avui a la secció Collserola i Voltants ens centrarem en els edificis emblemàtics i més característics del Parc Natural de Collserola. Comptem amb la presència de l'historiador santcoatenc Domènec Miquel, que segur que ens ajuda a descobrir les diferents construccions arquitectòniques del massís barceloní. Bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, nosaltres hem fet una cerca i voldríem parlar sobretot de la masia de Torrenegre, de Can Borrell, de l'ermita de Sant Medí, del casino de la Rabassada. I m'agradaria que em diguessis de quina és l'estructura més antiga que podem trobar a Collserola.
Ui, això és una mica complicat. Més antiga, possiblement l'ermita de Sant Medí. Mm-hmm. Com a estructura antiga. De totes maneres, diguéssim, la Torre Negra també és molt, molt antiga.
De quina data estem parlant?
Estem parlant del segle X.
Amb dues?
Sí.
Mm-hmm. I en què es diferencien? O com a l'origen d'aquestes dues estructures, on es diferencien?
Home, que una és una torre de defensa i l'altra és una església, per tant, tenen funcionalitats, diguéssim, absolutament diferents, no? Clar, no es pot comparar una cosa amb l'altra. De totes maneres, a veure, per entendre'ns, la Torre Negra està documentada a mitjans del segle X, cap al 946 ja hi ha un pergamí que parla de l'existència del castell de Ricard, vull dir, per tant, no, de Riquer, més ben dit, diguéssim, ho hem de dir de Riquer, no de Ricard. I per tant, doncs, és una fortificació, diguéssim, molt antiga. En canvi, de la primera vegada que es parla de l'ermita de Sant Medí, ja és una mica entrat al segle XI, seria lleugerament posterior, el qual no vol dir que potser abans ja no existís alguna cosa.
Totes dues entenc que tenen una importància molt rellevant per Sant Cugat i per el seu creixement durant aquella època, no?
Sí, absolutament, diguéssim. La primera perquè la Torre Negra perquè realment suposa un punt de defensa en la colonització d'aquestes parts baixes del Collserola i també de protecció del camí aquest que hi ha, diguéssim. El camí aquest que nosaltres diem de Sant Medí en realitat és un camí que parteix a Barcelona però que pots anar seguint fins a Berga, eh?
Mm-hmm.
No és allò, diguéssim, que es diu el camí dels monjos, més no, és molt més. El camí dels monjos és seria una derivada d'aquest camí, però l'original, que és una carrerada per portar animals amunt i avall, ramats amunt i avall, arriba, diguéssim, fins tranquil·lament al Prepirineu.
Clar, entenc que Collserola en aquella època era i encara segueixen avui en dia les portes a Barcelona, no? I per tant, doncs, hi havia tot aquest tipus d'edificis al voltant d'aquest massís, no, Domènec?
Exactament, sí.
Si et sembla, parlem una miqueta de Can Borrell ara. M'agradaria que ens expliquessis una miqueta la història d'aquest edifici emblemàtic, sobretot per la gent de Sant Cugat, que tan bé el coneix.
Però Can Borrell és una masia antiga que ja surt en l'edat mitja amb diversos noms i tot plegat perquè és, depèn de l'època, diguéssim, es diu d'una manera o depèn de l'època se'n diu d'una altra. I, de fet, quan adquirirà més importància des d'un punt de vista local, serà en l'època en què la Torre Negra era del Zerill i aleshores nomenen batlle de la quadra de Vilanova en el pagès, diguéssim, que viu en la masia aquesta de Can Borrell i que, de fet, curiosament es dirà batlle també de cognom.
Per tant, el naixement de Can Borrell va implícitament lligat a la masia de Torre Negra.
A veure, és que Torre Negra no és una masia, Torre Negra és un castell, això d'entrada, diguéssim. No sé per què darrerament sempre es parla, diguéssim, de Torre Negra com si fos una masia, no? Torre Negra és una fortificació, és un castell. A més, ho diu molt clar, per exemple, hi ha un document del 1145 en què l'abat Armengol, hi ha hagut la ràtzia dels almoràvits, han destruït tota una part de Sant Cugat, inclòs el monestir, i aleshores, per repoblar aquesta zona de la part baixa, diguéssim, del Collserola, l'abat Armengol dona terres a 10 pagesos, i per tant aquestes terres que els hi dona, que a més no han de pagar durant els primers 4 o 5 anys i no han de pagar res, és a canvi que ells han de construir una fortalesa que serà, diguéssim, la Torre Negra, perquè la fortalesa anterior, diguéssim, havia estat destruïda. I aleshores, doncs, realment queda molt clar, vull dir, hi haurà una muralla que tindrà aquesta alçada, hi haurà, diguéssim, una torre de fortificació que tindrà, diguéssim, 13 tapieres dalt, etcètera, etcètera, vull dir, amb la qual queda molt clar que és una fortificació i no és una masia.
I la fortificació de Torrenegra, disculpa, ja no direm més masia, tot i que aquí a Sant Cugat ja molta gent li diu masia. Vostè és l'expert. No?
Això és quan tu parles, diguéssim, de l'ermita de Sant Medí. Sant Medí no ha sigut mai una ermita.
Tampoc?
No, una església en el camp no forçosament és una ermita. És una ermita quan hi ha una ermita. Però Sant Medí ha sigut una parròquia rural, per tant és una altra cosa, no és una ermita. El que sí que, és, que ha sigut una ermita és Sant Adjutori. Sant Adjutori, que de fet és Santa Maria del Bosc, allò sí que ha sigut una ermita que tenia una ermita.
Sí, hi ha un greu problema de conceptes al voltant de tots aquests edificis, no, Domènec?
Sí, és un problema de vocabulari, sí. Sí, de vegades utilitzen les paraules que no són les més adequades. Normalment tenim una certa tendència a dir que quan és una església que està al mig del camp és una ermita, i no és això exactament. Pot ser una capella o pot ser una ermita, però no, de vegades és una cosa i de vegades n'és una altra.
Perfecte, Domènec, doncs prenem nota. M'agradaria, si et sembla, que seguim amb aquest pas del temps i parlem de l'edifici dels que hem escollit més actual o més contemporani, que seria el casino de la Rabassada, no? Que en parléssim una miqueta.
El casino? Bueno, a veure, diguéssim, tota la zona aquesta de la Rabassada es comença a urbanitzar a partir de l'última dècada del segle XIX. De fet, és una conseqüència d'aquest moviment higienista que hi ha a Barcelona, i aleshores es comencen a vendre parcel·les en aquí dalt i es comença a fer una urbanització que és tan d'estiueig com per atendre a malalts d'aquestes malalties genèriques que hi ha del pis, que pot ser tuberculosi, però que poden ser altres coses, diguéssim, i es comença a fer doncs, allà una petita urbanització. Aquesta petita urbanització de seguida té molt èxit, i aquest èxit queda provat perquè es construeixen dos hotels. Un, el primer, que és el més antic, que és l'hotel del Rabassalet, que no existeix actualment, va ser enderrocat, ara deu fer uns 25 anys, una cosa així, les restes que quedaven, i el Gran Hotel de la Rabassada. Aleshores, aquest Gran Hotel de la Rabassada s'inaugura el 1899. I el 1910, el que es fa és convertir-lo en un casino. És a dir, s'edifica tota la part del costat, anant, diguéssim, doncs, cap a Sant Cugat, i aleshores es converteix en un casino i un parc d'atraccions.
Un casino que era un punt de reunió, no?, per l'alta societat catalana.
Sí, de fet, ells en diuen el círculo de extranjeros, una mica perquè els estrangers tenien una certa tolerància respecte a algunes coses. Per exemple, teòricament el joc estava prohibit a Espanya i per tant no es podia haver-hi, diguéssim, un casino amb ruletes i demés. Per això, diguéssim, dura tan poc, perquè després el tanquen. Però si tu has vist fotografies de l'interior del casino i de les taules, diguéssim, on hi havia la ruleta, de fet hi ha una taula que té un forat, que és per col·locar la ruleta, i la ruleta aquella es treia i es posava. Que venia la policia, doncs es treia la ruleta i es posava en un armari i ja està.
Mm-hmm. Creus que la ubicació Collserola era part d'aquesta prohibició a Espanya i, per tant, doncs una manera d'amagar-se de les autoritats?
Sí, a veure, el casino que va tenir més tolerància a Espanya va ser el de Sant Sebastián. Entre altres raons, ves quina punyetera casualitat és, quina l'estiu és el rei. Però, bueno, això és un detall sense importància. En tot cas, diguéssim, el casino aquest de Barcelona, aquest de la Rabassada, va funcionar pràcticament fins a l'any 36, i aleshores l'any 36 és ja quan es converteix en un quartel i tot plegat, i aleshores, doncs, després de la guerra ja no funcionarà mai més, no? Però durant aquests anys, encara que teòricament no jugava i que només funcionava la part d'atraccions i la part de restaurant, i que s'hi feien concerts i que s'hi feien vetllades de boxa i que s'hi feien coses d'aquest tipus així, la veritat és que, diguem-ne, de Magatotis continuava funcionant la ruleta.
Mm-hmm. Suposo que la ubicació, no, que fos una via de pas entre Barcelona i el Vallès i la resta de comarques de lluny de la capital catalana, aplegaven més gent, no, allà o no?
Diguem que quedava en un lloc discret, que no es veia gaire, des de Barcelona, i per tant, en fi, ja saps què passen amb aquestes coses, no? És millor, diguéssim, que sigui en un lloc discret, vull dir, així no ho veiem, així no ho sabem, diguéssim, que existeix, però en realitat existeix, no?
Sí, exacte, i tothom ho sabia, no?
Exacte, sí.
Molt bé, Domènec, doncs, si m'agradaria que, com a darrera pregunta, em diguessis quin és el teu edifici, potser és molt complicat, però el teu edifici dins del massís de Collserola que t'agradi més, el teu preferit.
Potser és complicat, ja ho sé. Que està en terme de Barcelona, amb res, 200 metres del terme de Sant Cugat, però en terme de Barcelona, que són els safrejos del sanatori antituberculós, que és d'en Rubió i Bellver, i que és una obra modernista de primera categoria. Mm-hmm. El que passa és que està perdut a dalt Collserola, està en molt males condicions i demés, però si aquesta obra, per comptes d'estar allà, es tragués en el centre de Barcelona, hi haurien peregrinacions per anar-les a veure.
Se sap l'autor d'aquest sanatori?
Sí, en Rubí i Bellver, un dels ajudants de Gaudí. És un edifici circular que té com adossat tota una altra sèrie de cilindres, que està feta amb la mateixa tècnica que Gaudí fa a les coles de la Sagrada Família. És a dir, les parets perimetrals estan fetes de maó vertical amb unes lligades horitzontals, que no hi ha una sola viga de ferro en tot l'edifici, sinó que tot és a base de voltes. És fantàstic, és un edifici que és fantàstic, fantàstic.
Doncs, Domènec, et prenem la paraula i segur que hi anirem tan bon punt tinguem una ocasió. Moltes gràcies, t'agraïm moltíssim la col·laboració amb nosaltres i res, companys, ja ho veieu, Collserola és molt més que un bosc i s'han de visitar tots aquests edificis emblemàtics de la Serra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Domènec.
Em permets fer només una petita cosa?
I tant.
Amb això que dèiem, diguéssim, abans de la Torre Negra, tu pensa que a Sant Cugat tenim, a part del monestir, diguéssim que també era un castell, aquí era el castell d'Octavià, tenim tres castells més, eh? Un és la Torre Negra, l'altre és el castell de Fumet, que està a l'extrem entre la Floresta i les Planes, i l'altre és el castell de Canals. Mm. Ho dic perquè entenguem que el Collserola, quan estem parlant d'això del segle X-XI, era una cosa com bastant diferent de la que veiem avui dia.
I tant, i tant, déu-n'hi-do, no?
I que per l'altra banda, que per la banda, diguéssim, de Llobregat, n'hi ha més de castells, eh?
Déu-n'hi-do. Doncs amb aquest apunt tan interessant del Domènec sí que ja posaríem punt i final. Domènec, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I us tornem la connexió, Carles. Fins a la propera.